David Solans.
Bona tarda, són les 7. L'independentisme aconseguiria la majoria absoluta a Catalunya el 27S, segons una enquesta de Matroscòpia del País que acaba de publicar en la seva edició digital. Junts pel Sí aconseguiria 66 o 67 escons i la CUP entre 10 i 11. Ciutadans seria la segona força al Parlament i passaria de 9 a 19 escons. El PSC seria la tercera força, però passaria de 20 a 14 escons i empataria amb Catalunya Sí que es pot, que només obtindria un escó més que Iniciativa l'any 2012. El PP perdria 9 dels 19 escons de fa 3 anys i es quedaria amb 10, sent així l'última força del Parlament, a no ser que Unió aconseguís entrar. L'enquesta dona al partit de Duran i Lleida entre 0 i 2 escons. Precisament la CUP, que segons l'enquesta tindria la clau perquè hi hagués majoria absoluta independentista, considera Convergència un llast pel procés. No hi confien i afegeixen que la motxilla de la corrupció que porten a sobre és un problema per molta gent. Més detalls, Benet Íñigo.
El candidat Antonio Baños, Convergència, és el màxim exponent de la gestió autonòmica i veu amb recel el gir dels últims 3 anys. A més, afegeix que el procés no depèn de cap partit polític, sinó de la gent, i que aquesta sanciona la corrupció.
Que la dreta que representa Convergència Democràtica a Catalunya avui sigui el garant del procés independentista, doncs hi ha ombres i són un llast, perquè hi ha expedients de corrupció oberts.
La CUP diu que farà tot el possible perquè Artur Mas no sigui president i aposta per una figura de consens, i encara té més clar que no acceptarà el govern ningú relacionat amb el cas d'Ester Quintana o protagonistes de les retallades.
Mentrestant, Andreu Mas Colell recorda a l'estat espanyol que encara que Catalunya s'independitzi haurà de pagar les pensions perquè els catalans hi han contribuït durant molts anys. El conseller d'Economia ho ha dit a l'Agència Catalana de Notícies.
Els pensionistes catalans han contribuït i han contribuït durant dècades a pagar les pensions i ho han contribuït a l'Hisenda espanyola, i el seu dret a cobrar les pensions és un contracte, és una obligació legal davant dels tribunals internacionals, és una obligació legal de l'estat espanyol.
Mascolell, però, diu que si l'estat espanyol no compleix, la Generalitat garantirà el pagament de les pensions. Les sol·licituds de vot per correu s'han disparat un 41% respecte al 2012. Pel que fa als catalans a l'estranger, han augmentat un 21%. Són dades que us ha avançat RAC1. El cens de catalans residents a l'estranger també ha augmentat un 25%. Pel secretari de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat, Francesc Esteve, és símptoma que el 27S desperta un gran interès.
Això demostra també que la ciutadania ha vist que no són unes eleccions normals, són unes eleccions molt importants pel país, i sens dubte aquest increment de participació, que en tot cas s'ha de valorar de manera molt positiva, doncs així ho demostra.
Malgrat l'increment, només un de cada 10 catalans que viuen fora sol·liciten votar. I Blaumut suspèn el concert que havia de fer aquest vespre per la Mercè i que organitza RAC 105. El cantant de la banda, Xavi de la Iglesia, no pot cantar perquè s'ha quedat afònic. Es manté, això sí, el concert de Coriolà a partir de les 9 a l'escenari de la plaça Catalunya. Demà serà el torn d'Obeses, Papet i Marieta i Buos. I ara els esports. Amb el Pau Arriaga.
A primera divisió, al final dels primers 45 minuts, a Mestalla, València 0, Betis 0, a 8:45, Eibar Atlètic de Madrid, i a les 10, Reial Societat Espanyol, un partit que podreu seguir des de mitja hora abans a RAC1. També al descans, Llagostera Tenerife a Palamós, amb el resultat d'empat a 0. El Girona ha guanyat 1-2 contra l'Oviedo, i el Nàstic completa la jornada dels equips catalans demà a les 5 contra el Mallorca al nou estadi. En bàsquet, dos partits a pretemporada aquesta tarda. En joc, el Joventut, que juga contra el Baskonia Salou, i a les 8, València Bàsquet i CL Manresa. El Freiking Granollers rep el Port Segon a 8:45 del vespre, i el Barça l'ha viatjat cap a Alemanya per jugar demà contra el Reine Carlowen en el debut a la Lliga de Campions. I a punt d'acabar l'edició de 2015 de l'Ultra Pirineu, cursa de 110 quilòmetres amb 6.800 metres de desnivell positiu. Anem cap a Bagà. Robert Mercè, bona tarda.
Bona tarda. En el moment que en Kilian Jornet està celebrant el triomf aquí a Bagà, després d'haver completat el recorregut en poc més de 12 hores, 12 hores i 4 minuts. Aquí el teniu, el soroll i l'expectació que hi ha ara mateix a Bagà, perquè està fent els darrers metres, perquè en Kilian està coronant-se com a guanyador d'aquesta edició 2015 de l'Ultra Pirineu, una edició que ha tingut controlada en tot moment, i a 14 quilòmetres del final ha fet l'atac final que l'ha portat a la línia d'arribada aquí a Bagà. Posteriorment arribaran més corredors, i a la categoria femenina, les mirades posades en Núria Piques, en aquests moments era a la classificació general. Veurem si aconsegueix o no aquí a Bagà la seva cinquena victòria consecutiva. Està difícil, però de la Núria tot es pot esperar.
I acabem amb el temps. El cel es mantindrà serè a gran part del país. Només hi haurà alguns núvols entre les comarques de Barcelona i de Girona. Amb el pas de les hores es reforçarà la tramuntana a l'Empordà. Diumenge vindrà marcat pel sol i les temperatures continuaran estables. Això és tot per ara i tornem d'aquí una hora a les 8.
Ets capaç d'emocionar-te en 10 segons?
Es col·loca l'aixecadora, falta només l'enxaneta, i ja som-hi!
RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten la Diada de Santa Tecla amb castells a RAC1. Diumenge 20 de setembre és Dia de Castells a RAC1. Des de les 12 del migdia fins a les 4 de la tarda, Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Colla Vella dels Xiquets de Valls i Castellers de Vilafranca. L'equip de Castells a RAC1 amb Xavi Aymeric de Cap de Colla tindrà els dos peus a Tarragona i un ull a Barcelona on se celebra la Diada de la Mercè.
La glòria també és lila, la glòria també és morada.
Diumenge 20 de setembre és Dia de Castells a RAC1. Tots som un. Amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona.
Versió RAC.
Concentrat.
Clapés.
Vale, vale.
Ramon Gené, benvingut de nou.
Gràcies.
Que, per cert, el tindrem amb més freqüència que la temporada anterior. Sí. El tenim més lligat amb curt. No el
ja
deixarem
escapar...
No,
eh? Ja era hora, hombre.
Sí, no el deixarem escapar, no el deixarem escapar tant. Avui ens vol parlar, com fa un moment deia, de Tchaikovsky del Llac dels Cignes, perquè és justament amb aquest espectacle que el Liceu obre temporada aquesta setmana. Serà a partir de dimecres amb l'English National Ballet, sota la direcció artística de Tamara Rojo. I es podrà veure fins diumenge, dia 20. Així, doncs seran només 5 dies.
I com que no parlem mai de ballet, no. Jo no, haig de confessar que no, que ningú comenci a preguntar què és un pas a dos i un pas a tres, perquè no ho sé. Però no parlem mai de ballet i m'ha semblat que potser valdria la pena, perquè la temporada de Liceu d'aquest any, que és esplèndida, hi ha moltes coses molt atractives, potser algú s'anima a anar al ballet i a anar a escoltar el Llac dels Cignes. Jo, quan penso en el Llac dels Cignes, la primera melodia que em ve a la ment és aquesta. Ja està aquí tothom a la taula mirant-me com si m'hagués tornat boig.
No, és que m'has deixat descol·locat.
Aquesta és una cançó bestial que es diu Ride the White Swan, és a dir, Monta el Cigne Blanc, que és una cançó de Mark Bolan. Mark Bolan era un dels màxims exponents d'allò que se'n deia el glam rock als anys 70 a Londres. Com a curiositat us dic que Bolan, no és el seu nom veritable, és el seu nom artístic, i Bolan és la contracció de Bob Dylan. Perquè Bolan era superfan de Bob Dylan i aleshores es va canviar el seu nom i es va convertir en Mark Bolan. Aquesta cançó, que es diu Monta el Cigne Blanc, que és tan guai, mira, sabeu? És allò del glam rock que després va seguir David Bowie i totes aquestes. No li ve present?
Jo també t'he de dir que no, però m'agrada, a mi m'agrada.
Escolteu, vosaltres...
Tot t'agrada, també,
Això està molt bé, senyor Marcelí.
Què passa? S'ha d'aprovar tota la vida.
Escolta, bé, els que us agradi aquesta cançó, que segur que sou molts, i vulgueu descobrir... És un breu... És que ja abans de començar ja estic fent un parèntesi.
Sí, estàs fent ja un nou... Ja obres un primer línia.
Estic obrint un línia.
Però endavant.
Abans de començar a parlar de Tchaikovsky, estic obrint un
línia. Tu ets d'aquells que vas obrir línia, que al final, l'ordinador, ja no saps, passes 6 hores tancant línia.
Però diguem-ho, perquè els que us agradi aquesta cançó i vulgueu descobrir el Mark Bolan i el seu grup, que es deia Tyrannosaurus Rex, i us agradi anar a Londres, hi ha un lloc a prop de la zona de Richmond on hi ha una escultura, com una espècie de bust, posat allà en memòria d'aquest home que es va morir molt jove d'un accident de cotxe. Ell era un boig i un enamorat dels cotxes. Tenia una immensa col·lecció de cotxes, però no tenia carnet de conduir.
Veus?
Perquè li feia por tenir un accident. I aleshores
conduint una altra persona, ell va tenir un accident de cotxe i va morir allà a la zona de Richmond. I té allà un diguéssim, una espècie de bust. Bé, avui parlem de Tchaikovsky, després d'aquesta cançó tan maca que...
Però què té a veure aquesta cançó amb Tchaikovsky?
Home, perquè parlarem del Llac dels Cignes, aquesta cançó es diu Monta el Cigne Blanc, i perquè aquesta cançó forma part també de la banda sonora d'una pel·lícula de la que vull parlar avui també, que és Billy Elliot. Qui no ha vist Billy Elliot? Que aixequi la mà.
Jo.
Que m'ho desfà la guitarra.
L'hem vist, la gran majoria hem vist. Magnífica pel·lícula.
Aleshores, qui és Tchaikovsky? Hem portat 4 o 5 superhits de Tchaikovsky.
Venga,
perquè ens entrem de qui és Tchaikovsky. Vinga, som-hi. Això sí que ja li agrada, no, senyor Marcelí?
Això ho he sentit.
Val. Concert per a piano número 1. Ara tu estàs a casa i dius... Ah, això és del Tchaikovsky?
Sí, això és del Tchaikovsky.
Maco, no? Sí?
Preciós.
Anem al següent. Ens sona a tots?
Mm, i tant. Aquesta veu ja se'm fa una mica més...
Més què? Més d'allò? Fa bola?
Sí. M'ha agradat molt això.
Fa bola.
M'ha agradat molt aquesta definició. Fa bola.
Fa bola.
Sí, sí, com jo a la car quan ets petit,
sí,
no?
Quan ets petit, sí, sí, diu fa bola.
Gran definició. Aquesta se'm feia fa bola.
Bé, això és del Trencanous, sí, que és un dels grans ballets de Tchaikovsky. Si seguim, aviam si se'ns fa bola... Tchaikovsky és el gran creador de supermelodies. Tchaikovsky tenia com un do especial per crear melodies d'allò que se'n dirien...
Enganxoses.
Enganxoses. Seria una miqueta... Aviam.
No,
ara anava a dir una cosa, però no la diré perquè sortirà el tio. Seria una miqueta...
Jordi Dance. Sabia, lo sabia antes de que lo dijeras.
Un consell que no sé si he donat alguna vegada per a tota la gent que us enganxi una cançó i no sapigueu com treure-la del cap. Ho he dit alguna vegada, això?
No.
Quan tingueu una cançó al cap, sí, i allò que dius, ostres, sí, no me la puc treure del cap. Sí, el que heu de fer és cantar La Cucaracha.
Estàs fatal, eh?
No, t'ho prometo.
S'ha trastocat tanta tele i tantes coses. T'ho has tocat, aquest noi s'ha trastocat.
Va, és igual.
Quan se t'enganxa una cançó, has de cantar La Cucaracha.
Sí.
Però,
i llavors se te'n va aquella cançó.
Però se't queda La Cucaracha.
Però tens un problema amb l'estat que La Cucaracha.
Ole!
Sisplau,
per l'hora
de Déu, no
posem-ho en La Cucaracha. Yo estaba todo el fin de semana con Don't Stop Me Now en la cabeza.
Por culpa
de
Iceta.
Passem al següent àudio, sisplau. Tchaikovsky.
Aquesta la posen a vegades al teatre, allò... O al Liceu, ara no recordo si és al Liceu, que...
Falten 5 minuts perquè comenci la representació.
No,
sembla... No sé quin teatre és, que...
Falten 3 minuts perquè comenci la representació.
Per favor, per l'amor de Déu, això és una de les melodies més increïbles del segle XIX.
T'ho juro que l'he sentit a algun teatre.
La funció és a punt de començar.
Bé...
Això es diu
la fada del sucre i és del Trencanous, també.
No, sí que porta sucre, sí. És com allò del
bueno, però escolteu, estic portant superhits de Tchaikovsky.
Sí. Que sí.
Ho coneixem tots, sí o no?
Sí.
Sí.
Següent, ja veureu. Ja veureu.
Oh.
Superhit, La Bella Dorment. Un altre dels grans ballets de Tchaikovsky.
Tots els clàssicos.
Això és un Príncipe Azul, eh?
Disney sobre hielo.
Què ha dit?
Disney sobre hielo.
En la plaça Monumental.
Que són patinadors ja... Diguéssim...
Avui
és el cementiri d'elefants del patinador.
Us prometo una cosa.
I vaig anar a vegada un Disney sobre hielo i, escolta, aquella estava més a terra que sobre el patí.
Però com és possible... Com és possible que de Tchaikovsky... Disney sobre hielo.
Perquè ens ho recorda, perquè, perdona, les músiques et transporten a lloc.
És veritat.
Tot aquest repertori que has fet a Tchaikovsky, tots ens han portat a un lloc. I aquesta, la d'abans, la l'elefada de no sé què, era el teatre, que faltaven 5 minuts per començar la representació. I aquesta és Disney sobre hielo.
I molts d'aquests que fan el Disney sobre hielo trenquen els hielos i s'enfonsen a sota. I ja no es veu més, eh? Perquè pesen massa, són ballarins que s'han anat engreixant.
No, si vaig anar a veure un dia un espectacle d'aquests...
Sí,
en sèrio. Tota l'estona estava a terra.
Trenquen el gel, nena, trenquen el gel i van, fan cap a terra.
Al final van treure la màquina que llisa el gel, els van treure amb una pala...
Però la veritat.
Els van anar rodolant, pum, 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 els van treure...
No s'aguanta.
Com el campeu olímpic o en segon.
Com que els van treure amb una pala?
Va sortir la màquina, allò, la màquina que neteja el gel, i els van treure, perquè no es podien aixecar.
Escolta, la gent et pregunta, el Christian, pregunta no, suggereixen, a veure si la música que dius, i l'Àlex també, que és el carrilló de la flauta màgica, la que tu sents, que és l'avís al Teatre Lliure, que fan servir la melodia de...
Clar, no sé, és el carrilló, és el Glockenspiel de la flauta màgica. Això és una altra cosa. En qualsevol cas, el Liceu, no ho tornis a dir, Toni. És que hauríeu de veure el Toni.
L'espectacle començarà d'aquí a 5 minuts.
L'espectacle començarà d'aquí a 5 minuts.
Escolta.
On érem?
On érem?
Home, hem fet els greatest hits de Tchaikovsky.
Hem fet els greatest hits.
No sé si en falta algun.
No, no, bueno, sí, podríem posar, un, en podríem posar... Un. Va, posem-ne l'últim. Posem-ne l'últim. Això no ens transporta. Això és la polonesa d'Eugène Onegin, que és una de les òperes més famoses.
No, 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 tinc, no? No, no tinc molt sentit.
Però és, diríem, és molt de Tchaikovsky en el sentit que és molt elegant, és molt imperial, i al mateix temps, permeteu-me, amb tot el meu carinyo, que jo estimo molt a Tchaikovsky, al mateix temps és molt ditgeratgera.
Ditgeratgera.
Sí. Perdoneu-me el barbarisme, però perquè tots ens entenguem. Sí. Val? Vinga, aleshores... el llac dels cignes. Tothom sap de què va aquesta òpera? Ai, aquest ballet? Sabeu que no...
D'uns cignes. Van d'uns cignes blancs.
Perquè, escolta, jo...
I no un príncep que es transforma, que hi ha una bèstia dolenta, un bruixot...
Què sé? A veure, que ho expliqui el Ramon, perquè la majoria no ho sabem.
No. Sabeu que normalment no explico els arguments de les coses, perquè això vull dir, te'n vas allà a la Wikipedia i ja ho posen. Però m'ha semblat que els grans ballets de Tchaikovsky, sigui el Trencanous, sigui la Bella Dorment, o sigui en aquest cas el llac dels cignes, que és el que fan a Liceu aquests dies, i que potser algú s'anima a anar-ho a veure, és curiós que és una música molt famosa, és una música que a tots ens agrada molt, n'escoltarem algun fragment, però estic segur que si sortim i preguntem, escolta, tu saps de què va el llac dels cignes?
Això que et dic, això que et dic.
No massa, la gent en general no.
Jo estic en silenci
massa.
Perquè això que si dic. Vols que et digui no, ja t'ho dic.
No. No. Això és Daniel Marcelí.
Una mena de bruixot que ha fet un malefici, és un cigne, un príncep que ho ha d'arreglar. Ja s'ha vist, això, ja s'ha vist. Ja s'ha vist.
Home, s'ha vist perquè s'ha fet molts cops el ballet de, no, al llac dels cignes.
Sí, és un conte. I és com diu el senyor Marcelí... És un cuento, no un conte. I com diu el senyor Marcelí, es tracta d'això. Es tracta d'una princesa que es diu Odette, que està sota un malefici, i que té el malefici que, segons sigui de dia o sigui de nit, es converteix en cigne o es converteix en dona.
Està maleïda.
Exacte. I aleshores hi ha un príncep, que és el príncep Siegfried, que és el que ha de desfer aquest encanteri.
Al món de l'òpera hi ha molts Siegfrieds. Ah, perquè no és òpera, això és ballet.
Això és ballet. Però també es diu Siegfried.
Sí, però n'hi ha molts, de Siegfried.
I el de Wagner, i aquest...
Dos. Però algun més, em sona algun més.
Sempre gràcies. Jo em conec, perdó.
Bueno, és igual, tio. Tira perquè no... Va.
És que, clar, em venen per totes les bandes, sí, no d'allò.
Tira.
Bé, aleshores, això és una cosa, el príncep ha de trencar l'encanteri, i és allò típic. Perquè ens entenguem, és una miqueta la Sirenita. Mm. Sabeu, jo la Sirenita soy imitat sirena, he imitat mujer, i entonces ahora quiero ser sirena, y ahora quiero ser no sé què. És una miqueta això, amb una princesa Odette i un príncep Siegfried, i un dolent, que és un bruixot, etc. i es tracta de desfer aquesta encanteri, eh? Aleshores, diguéssim...
Ballant.
Ballant. Tot això ho has d'entendre ballant.
Ah, però això ho dic.
Tot això ho has d'entendre ballant.
Hi ha moments que no saps què passa, eh?
Perquè t'has de saber la història abans, home.
Vostè està molt negatiu avui.
Si no t'ho expliquen antes...
Avui, dius, Ramon?
Si no t'ho expliquen antes, vas a veure el ballet i veus que ballen i redolen i redolen i redolen...
Però s'ha de saber la història abans d'anar a veure.
Està, ho has de veure, abans d'explicar... El prospecte que et donen, te l'has de llegir.
El prospecte, sí. El prospecte.
Les contraindicacions. A vegades et llegeixes el prospecte i marxaries.
El programa.
Dius, però estàs atrapat, ja no pots sortir. No, tanquen les portes, no pots escapar.
Bé, en teoria estem animant a la gent a anar-hi.
No, jo no dic que el llac dels cignes.
Ah, de què parlem, doncs, ara?
Del que sigui.
És un general. Qualsevol altre espectacle.
És un parlar.
I a vegades no hi ha mitja part i estàs allà.
Ui!
Mitja part? Ara ho fan molt, perquè no marxi la gent a la mitja part, ja ho fan expressament.
I tens la bufeta inflada com una gaita.
No, però et fan allà, t'has de pixar a sobre.
Va, per favor.
Per la borda.
Home, que el Ramon vol parlar.
Bueno, va, tornem a Txaikovski, tornem al llac del cigne.
És preciós. Això és el Genunyaguin, això no és el llac dels cignes. L'última escena de Billy Elliot, que tots heu vist, jo no.
Bueno, va,
bé, vostè venga, no, però l'ha vist tothom, sí, senyor Marcelí. M'agradaria que escoltéssim l'àudio número 8, que és el final de la pel·lícula, que us la relato, i és el moment en què el pare de Billy Elliot, que ja s'ha fet gran, i el seu germà gran van a Londres, surten del metro, aquest és el germà de Billy Elliot dient-li al seu pare, corre, sortim, que arribarem tard al teatre, surten del metro de Londres, el pare de Billy Elliot està doncs, tot mirant tot Londres, perquè clar, és la segona vegada de la seva vida que està a la gran capital, surten a High Market, entren al teatre i aleshores el que vull que escoltem és la música que sona al final. Aquesta ja comença a sonar ara. Aquí hi ha una petita conversa en què el pare de Billy Elliot entra, el pare que sempre havia estat en contra que el seu fill ballés, fos ballarí, entra i li diuen a l'acomodador, escolti, pot dir-li sisplau al Billy Elliot que la seva família està aquí? Bé, aleshores aquest senyor se'n va arribar a l'escenari, li diuen al Billy Elliot que ja, en comptes de ser aquell nen petit que hem estat veient durant tota la pel·lícula, s'ha convertit en un tio, en un atleta, perquè un ballarí és un atleta, és un gimnasta, és un esportista, és un màquina. Un atleta és un màquina. I una ballarina, exactament. Que, no acabo. I ara aquest és el moment preciós de la pel·lícula. Veiem com aquell nen que s'ha convertit en un ballarí del Royal Opera House, fa aquell darrer salt meravellós, surt a escena, i ens quedem amb això. I potser molta gent ha vist la pel·lícula, ha escoltat aquesta música, ha vist com va vestit el noi quan surt a ballar, que va vestit de cigne, i no sap, o no s'ha preguntat mai, què és el que està sonant o què és el que està ballant el Billy Elliot. Doncs el que està ballant el Billy Elliot al final de la pel·lícula, amb aquesta música meravellosa, és el llac dels cignes. Mira, surt el meu poble a la tele. Tornem.
Perdona, o sigui...
És que ara ha sigut tu,
Després dius que som nosaltres el que et centres i ara vades aquí perquè surt el teu poble.
És Cardona?
Sí.
Fan el correbou, doncs, que ho sàpigues.
Fàcil. Mira.
Calleu!
I aquest és el moment en què fa aquest salt final i s'acaba la pel·lícula just en aquest moment. Tan, 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 pam, pam. Fins aquí. Molt bé.
Abans dèiem de Disney, i ara un noi ens ho diu, que precisament el llac dels cignes és la música dels hipopòtams de fantasia. Te'n recordes de la pel·lícula?
Sí.
Doncs és el moment que surten ballant els hipopòtams.
Exactament.
Sí, és una pel·lícula que s'entén a la primera, també.
Bé, perquè pels que vulgueu...
S'entén, és fàcil, és per nens.
Ja estem, estem obrint un altre meló?
No em ve present.
Bueno, digues. Una pel·lícula fantasia, que...
Sí.
Sí, sí.
Bueno, és fantasia.
Sí, no, i tant.
Vull
i
dir,
tant.
No, tampoc cal entendre-ho d'allò al peu de
la llengua. No, és que no es pot entendre.
La Bella Dormiente és la primera pel·lícula que vaig veure en colors.
Sí?
No és mai antes, cap pel·lícula en colors.
I
perquè... Com que parleu de cuentos, doncs m'ha vingut...
No, parlem d'aquí, del llac dels cignes.
Llac dels cignes.
Bé, el que es vulgui preparar per anar a veure el llac dels cignes, li recomano que, a part de Billy Elliot, que li ajudarà molt a entendre què vol dir el ballet, què vol dir el sacrifici del ballet, què vol dir voler ser ballarí, li recomano també que vegi una altra pel·lícula, que es diu Black Swan, és a dir, el cigne negre.
Amb la Natalie Portman.
Amb la Natalie Portman, que va guanyar l'Oscar i el Globus d'Or a la millor actriu. I és una pel·lícula fantàstica, meravellosa. Bueno, doncs l'ha de veure. On és una companyia del ballet de la ciutat de Nova York, on una ballarina ha de ballar el personatge de l'Audet, que és
en moments molt foscos, aquesta pel·lícula.
Exacte, moments molt foscos, perquè recordem que l'Audet
té la seva part blanca i és un signe blanc quan és una persona, diguéssim, bona, però té els seus moments dolents quan ell el que ha de fer és seduir el príncep i es converteix en un signe negre, i d'això tracta exactament. Bé, jo volia presentar una miqueta a Tchaikovsky, que és molt tard.
Tira. Dos quarts.
Sí. I encara no d'allò. Volia explicar una miqueta per quines eren o quina va ser el gran patiment. És una cosa que ja vaig explicar fa molt de temps també aquí, però que m'agradaria recuperar-la i tornar-la a explicar, que és Tchaikovsky, la seva personalitat, els seus problemes amb les dones.
Bé? Que és normal, eh?
Bé. És normal,
sempre
és normal que tinguis problemes amb les dones si t'agraden les dones. Potser no és tan normal que tinguis problema amb les dones si no t'agraden les dones.
Ja.
I el que t'agraden són els homes.
Mira, jo he tenido unos problemas con chelos.
Sí, és que no nos interessa tots problemes. De verdad. Estamos hablando de chelos.
Llamó...
Tenia problemes amb dones.
Bueno, tenia...
Amb les dones.
Tenia problemes amb la... Situem-nos, i ara, diguéssim, amb una mica de serietat, parlem d'això.
Ara, ara vaig dir una cosa. Sí. Està venint el xèrif de l'emissora. Sí. T'ho dic perquè...
Està boníssim.
Sí. I... No, sembla que no direm res, que no d'allò.
Ja venia i he pensat...
No direm res, que no d'allò. No, però el que sí vull dir és que parlem de m'agradaria parlar un momentet de la sexualitat de Tchaikovsky i de com aquest home va patir la seva vida, i tota la seva vida queda reflectida en la seva obra com a món romàntic que era, per aquest patiment que hi tenia, per la seva condició sexual. O sigui, Tchaikovsky, i insisteixo, situem-ho bé, estem parlant del segle XIX, és un home que va viure atormentat per la seva condició sexual. És un home que era homosexual, però a la Rússia del segle XIX, fins i tot diria a la Rússia del segle XXI,
sí,
però bé,
ara mateix tampoc hi ha massa... Diguéssim que la Rússia ha canviat massa.
No, però a la Rússia del segle XIX, si al segle XXI ja és complicat, a la Rússia del segle XIX podeu imaginar-vos que això no era gens fàcil. I Tchaikovsky, a pesar de ser homosexual, i a pesar de que ell... diguéssim, tenia, i perdoneu-me, però ho dic tal com és, tenia un sentiment de culpabilitat i per la seva condició, i d'alguna manera ell el que volia era, i ho torno a posar entre cometes i amb tota la cura de la que sóc capaç, el que volia era curar-se del que ell considerava una espècie com de malaltia, el que va fer va ser decidir viure com un heterosexual. Bé? És a dir, sóc homosexual, però no puc dir-ho públicament, perquè això seria un gran daltabaix, i el que faré és viure com un heterosexual. És a dir, intentaré enamorar-me de dones, intentaré casar-me amb dones, intentaré portar...
Però això ha passat
molt,
a la història.
Sí, bueno, fa poc... El que s'ha de fer. Ja ha passat també.
Què diu?
Aquí, i aquí, i tant.
El que s'ha de fer. Hi ha molts casos.
I homes casats, clar, però...
Sí.
Hi ha unes coses.
Ja, però...
El que s'ha de fer.
El que s'ha de fer, com diu el senyor Marcelí, potser no. Hombre... Cadascú faci el que hagi de fer.
No, però
per a l'època, per exemple, del franquisme, hi havia moltes parelles que els homes o les dones feien el que va fer Tchaikovsky.
Sí.
O sigui, fer com si fossin heterosexuals quan ells realment eren homosexuals o lesbianes.
Sí.
Això era així.
Antes no n'hi havia tants com ara.
Això era així. No cal anar molt lluny.
Antes no n'hi havia tants com ara.
Bé, en el cas...
És el que mengem, alguna cosa que mengem.
Ja va dir el Morales, aquell, el pollo. El pollo i les mormones, el pollo.
Són les hormones.
Digue, menjo pollo i res.
Ah, no? Però t'agrada el Clooney?
M'agrada... Bueno, és una agradada, jo, no?
Sí, m'agrada veure'l.
Precisament.
Veure'l. No fotre'm el llit amb ell.
Parlant del Clooney, l'altre dia una dona em va dir una cosa que se'm va caure jo l'ànima.
També t'he dit una cosa, segons qui, abans el Clooney.
Veus? Ja ho sé, no?
Abans amb el senyor Marcelí, el Clooney.
Perdoneu un segon, Això és el que mengem.
Digue, Ramon, digue.
Per tancar el parèntesi Clooney i ja tornem a Tchaikovsky, l'altre dia una dona em va dir una cosa que se'm va caure l'ànima als peus. Em va dir, t'has fixat que el George Clooney té ulls de vaca? Us heu fixat que té com uns ulls rodons negres estranys? Bé, seguim amb Tchaikovsky.
De vaca.
No, és veritat.
Bueno, tornem amb Tchaikovsky.
A veure, buscaré Clooney ojos de vaca, espera.
Bueno, bé, és una cosa que em va dir una senyora. Bé, Tchaikovsky va decidir viure com heterosexual i va decidir, escolta, vaig a enamorar-me d'una dona.
Ben fet.
Bé, ben fet o mal fet, el que sigui, però va fer això. I aleshores va intentar establir una primera relació amb una soprano belga que es deia Desiree Arthaud.
Ah.
Que la Desiree Arthaud era una de les grans sopranos del segle XIX, que cantava per tota Europa, naturalment. Tchaikovsky era un compositor que sonava per tota Europa. I el que va fer Tchaikovsky és demanar-li matrimoni a la Desiree Arthaud.
Ah.
Tchaikovsky va arribar al final de la seva vida a afirmar que la Desiree Arthaud era l'única dona que ell realment en algun moment de la seva vida va, entre cometes, estimar, apreciar. Bé, la Desiree Arthaud estava disposada a casar-se amb Tchaikovsky, que era un gran compositor. El que passa que el matrimoni no es va poder dur a terme perquè la mare de la Desiree Arthaud, que era una dona que sempre anava de gira amb la seva filla per vigilar que la seva filla no fes coses que no havia de fer.
Bé. Com la mare d'Aranxi Sánchez Vicario.
O de la Tamara, que anava amb un...
Sí, amb una tutxana.
És curiós. Sí. Bé,
ara posem exemples més com...
Sí, perquè la gent ens entengui.
Més contemporanis.
Perquè la gent ens entengui.
Uà,
jo parlo d'això i...
Pam. Vas fent links perquè la gent s'hi perd, doncs...
Val.
No és el cas.
Margarita Saicedo.
Sí, aquesta.
Va. A ver, Tocho. Va,
no, això, per favor, a Lucas fora, eh? Lucas, avui té un mal dia.
Que... La senyora anava amb una tutxana dins el bolso.
No.
Els hi venien els periodistes.
Va, no consta...
Continuem
no
amb
consta,
Desiree Arthaud.
No consta que la mare de la Desiree Arthaud portés una tutxana dins el bolso. Però sí que la mare de la Desiree Arthaud li va arribar... Li va arribar que van dir... Cuidado.
Cuidado.
Li haurien dit en castellà. Cuidado.
Que
Tchaikovsky...
Que
rellisca.
Bueno, escolti... Que gay. Sembla mentida que ho digui vostè.
A veure... I tant, total.
Vostè que té un fill que...
El deixo bastant.
No és veritat. La mateixa idiosincràsia.
No, no és veritat. Quantes nòvies ha tingut?
La qüestió
no
és...
No sé jo. No, no, sí. No és que sé jo.
La qüestió és que el matrimoni no es va poder dur a terme.
Perquè la mare li va dir...
Perquè la mare va dir, nena, no et casis amb aquest.
Bé,
i aleshores la Desiree Arthaud es va deixar Tchaikovsky. Tchaikovsky va quedar bastant destrossat.
Home, i tant.
I Desiree Arthaud, i aprofito per recordar-nos d'una persona que ningú se'n recorda mai, es va casar amb un gran baríton espanyol que es deia Mariano Padilla i Ramos, que és un nom que a nosaltres no ens diu res, però que sapiguem que era un gran baríton espanyol que va cantar a Praga el centenari del Don Giovanni, i perquè la creació que feia el Padilla del Don Giovanni era de les més grans del segle XIX. De totes maneres, potser canviar Padilla per Tchaikovsky, jo m'hagués quedat amb Tchaikovsky, però ella va decidir quedar-se amb Padilla.
Sa mare, això va ser sa mare.
M'agradaria, Xavi, que escoltéssim a l'àudio 12. Bé. Aquesta melodia... que està en el concert número 1 per piano, quan alguna vegada escolteu el concert número 1 per piano de Tchaikovsky, és una melodia que cantava la Desiree Arthaud, és una melodia popular francesa. I Tchaikovsky la va ficar en el seu concert per piano pensant i dedicada a la Desiree Arthaud. Això que sona ara... explicar una cosa així com una mica més tècnica? Fins i tot algunes de les partitures de Tchaikovsky estan encriptades, és a dir, tenen un missatge encriptat dins de la partitura. És a dir, el re bemoll, en alemany s'escriu D-E-S, i el la s'escriu amb una A. Aleshores, hi ha algunes peces de Tchaikovsky que tenen uns intervals on apareix el re bemoll la, que és D-E-S-A, Desiree Arthaud. Ok? A Tchaikovsky li agradava fer aquests jocs encriptats que eren molt típics de Schumann, i que Tchaikovsky, que era un gran admirador de Schumann...
El va marcar.
Sí, el va marcar molt. Bé, després d'aquesta relació, traiem aquesta música i ens arreu una mica, Xavi, després d'aquesta relació va tenir una segona relació amb una dona que es deia Antonina Miluikova. La Miluikova era una dona que va conèixer Tchaikovsky quan ella era molt jove, i ella va quedar tan enamorada de Tchaikovsky... Heu de pensar que Tchaikovsky, fos o no fos homosexual, era un home d'una presència exquisida, d'una adequació exquisida, i d'un talent increïble. I que, per tant, tu, quan parlaves amb un paio com Tchaikovsky, doncs, vulguis que no...
era un nivell.
Hi havia una seducció. La Miluikova va quedar tan prendada d'aquest home que el que va fer és, tot i no tenir cap capacitat ni cap, diguéssim, no sé com dir-ho, inclinació i talent musical, es va apuntar al conservatori per ser alumne de Tchaikovsky i per poder estar a les classes de Tchaikovsky, de tal manera que pogués estar a prop d'ell. Ella estava obsessionada amb Tchaikovsky. Bé? Aleshores, quan acaba el conservatori, quan ella es gradua, etc, 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 el que fa ella és començar-li a escriure cartes. I li comença a escriure cartes d'amor.
Ella a ell.
Ella a ell.
Fixa't.
Estem parlant del segle XIX, eh? O sigui, una dona que agafa paper sí, dona... i escriu cartes d'amor.
Com ara? Russa, era russa.
Sí, era russa.
Sí, que té a veure. Ui, però són molt tremendes. Són tremendes.
Bé, i... Tchaikovsky el que va fer va dir, després del meu fracàs amb la Desiree Artaud, potser aquesta és la dona amb la que em podré casar. Mm. Potser aquesta és la dona amb la que podré, entre cometes, i perquè tothom m'entengui, dissimular la meva homosexualitat.
Ei, ei, ei.
Aleshores, es casa amb la Miluikova.
Es casa?
Es casa, es casa amb la Miluikova.
Quan o menys hi ha la festa.
Ei. Bé, val a dir que la senyoreta Miluikova se la va avisar pertinentment, el germà de Tchaikovsky...
Amb aquelles músiques de...
El germà de Tchaikovsky...
Quan ha de començar l'obra?
Sí, el germà de Tchaikovsky, que es deia Modest Mussorgsky, sense dir-li, li va dir, escolta, tu et cases amb el meu germà, però que sàpigues que el meu germà, diguéssim, ja t'atendrà bé perquè és un bon jan i ja farà tot el que hagi de fer, però vull dir, si no teniu una activitat
frenètica,
vull dir, tampoc no t'espantis, vull dir, perquè el que passa que ja no ho va acabar d'entendre tot això. Vale? El matrimoni va durar 6 setmanes. Sis setmanes, quan ella se'n va adonar de que ja hi havia alguna cosa que patinava.
Bé?
I per Tchaikovsky va ser horrorosa l'experiència d'estar casada amb aquesta dona 6 setmanes. Tan horrorosa que va intentar suïcidar-se. I es va tirar en ple hivern al riu Moscova. Que en ple hivern tirar-te al riu Moscova, vull dir, està fred. Vull dir,
sí, sí, no, sí, està, sí, ja ho entenem.
Has d'anar tornant a Disney, tornant a Disney sobre gelo, has de fer un forat per ficar-te dins.
Oh, calla.
El que passa és que Tchaikovsky va tenir tan mala pata, que no va agafar ni un constipat.
Pues va molt bé per les varius, la coixalada, eh? O sigui, que d'aquestes nada i perfecta. Perfecta.
Mare de Déu, senyor.
I què, doncs? Va sortir de l'aigua i cap a casa?
Va sortir de l'aigua, cap a casa.
I el germà li va fer amb la música de la...
I aleshores...
L'ha vist amb la fada de sucre?
I la va... Tinc, 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 tinc...
El meu germà no és de fiar. Antonina Miluikova, el meu germà... Miau.
Però no va captar.
No ho va acabar d'entendre.
No ho va entendre.
Però en 6 setmanes en van tenir prou. Hosti, ho va entendre i allò va acabar amb un desastre total i absolut. Però!
Doncs encara vaig ho van...
Però...
Perquè quantes parelles s'han mantingut i la cosa no... No va.
Però apareix una tercera dona.
A veure.
Apareix una tercera dona.
Ai, ara.
Ja vaig per feina. Que és la Nadeshka von Meck. La Nadeshka von Meck era una tia que estava una vídua forrada. Era la dona d'un enginyer alemany. Aquest enginyer és el que havia fet totes les línies ferroviàries fins a Rússia. Eren línies privades. Estava forrat, ella s'havia quedat vídua, i el que ella volia era fer de mecenes, era sponsoritzar artistes. Estava enamorada, boja i perdudament, de Tchaikovsky. I va decidir sponsoritzar de per vida a Tchaikovsky.
Què dius ara?
Pagar-li. Li va dir, escolta, jo et pagaré cada any 6.000 rubles. 6.000 rubles era una pasta molt gansa. Molt gansa. Diguéssim que una persona normal a la Rússia d'aquell temps, perdoneu, cobrava uns 300 rubles anuals. Ella li enviava 6.000 cada any. Perquè no hagués de preocupar-se de res i només escriure música. Tchaikovsky va acceptar i la Nadeshka li va posar una única condició.
Calla. Casa't.
No. Alguna idea?
Home, espera't, a veure...
Una condició.
Una condició, li va dir jo...
No m'ho diguis ara. Una obra. Digue-m'ho després d'aquests 2 minuts de pau.
Ai! Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Estem amb Ramon Gené, estem parlant de Tchaikovsky, a partir de... En fi, parlant de Tchaikovsky perquè arriba al Llac dels Cignes al Gran Teatre del Liceu. Recordem, obra temporada aquesta setmana. A partir de dimecres, amb l'English National Ballet. I ara estàvem amb una pregunta que ens havies fet al voltant de la condició. No?
Sí, de la condició que la Nadeshka von Meck...
De patrocinar, d'esponsoritzar a Tchaikovsky dura amb 6.000 rubles...
Vitalicis.
Vitalicis cada any.
Exacte.
Que li composés alguna cosa per...
Per ella, eh?
No.
Una òpera?
No.
Que es casés amb ella?
No.
Dit que no.
No.
Que no, que posés la música als ascensors.
No hi havia ascensors?
Que li fes un fill.
No, és que no ho van dir mai. La condició era, jo et pagaré 6.000 rubles anuals de manera vitalici, vitalícia, però no ens coneixerem mai personalment.
Uau. Oh, que bo.
Només ens parlarem per carta.
Oh, pues ho trobo romàntic.
És hiperromàntic.
M'agrada molt.
Això és ideal.
Per què? Perquè ella tenia Tchaikovsky tan idealitzat.
Pues això és boníssim.
L'estimava tant, que això és com aquella cosa que va dir una vegada Woody Allen, que és... No vull conèixer a la gent que admiro, perquè quan els conec se'm cauen els tos, se'm cau l'ànima a terra.
Sí, senyor.
Val?
I aleshores... I això ho deia de Groucho Marx.
Exactament. Aleshores, la Nadeshka, sense haver escoltat a Woody Allen, això ja ho sabia. I aleshores va dir...
Boníssim, això.
Sí, va dir, no ens coneixerem mai.
Mira, ens enviava un oient, Jordi, diu, el compositor i la seva mecenes no es van veure mai en persona, tal com va establir les condicions.
Van mantenir només per carta la
relació. 1.200 cartes.
I aquestes cartes s'han publicat o no?
I aleshores, arriba un moment, a l'any 1890, que ella, després d'haver-li enviat 6.000 rubles cada any, està a la ruïna. Per què? Perquè les línies ferroviàries són nacionalitzades, ella deixa de guanyar calés i es queda a la ruïna enviant i enviant calés a Tchaikovsky. Li escriu una darrera carta l'any 1890 dient-li que sàpigues que aquesta és l'última carta que t'escriuré.
Alujas. Ordinador,
era
ara.
Era mà.
1890. 1890.
Alujas, avui potser que vagis a casa i 1890. Reflexionis. O sigui, ara un teclat d'ordinador, el 1890...
Una miqueta... Que no, això t'ho
estuc, ara. Sí, no, massa córrer, ja t'ho vaig dir. Lo de córrer no et prova.
Tens tot el meu suport. I...
L'altre.
I li posa, és la darrera carta que t'escric? Aquest, t'envia una bestreta del
sud. A mà.
Sí, això és a mà.
Això
amb en ploma.
Però és que se va creure que estàvem posant el paper per la màquina d'escriure.
No, això és la ploma. I li diu, t'envia una bestreta dels últims 6.000 rubles, no te n'enviaré més, estic a la ruïna, i et prego, sisplau, que destrueixis totes les cartes que t'envia.
Què dius?
Jesús dius.
Què va fer Tchaikovsky? No les va destruir.
Ah,
i per això sabem tota la història, val? Perquè tenim totes les cartes que Tchaikovsky, en comptes de destruir-les, les va conservar. I gràcies a aquestes cartes sabem tota aquesta història de la Nadeshka von Meck. Val? Això va passar al 1890...
Que per tant, era... la Nadeshka...
Von Meck? Von Meck.
Von Meck?
Sí.
I va haver un moment que ja no li van veure més diners.
No, i no es van veure.
I Tchaikovsky
en aquell moment
del que havia guanyat...
ja no necessitava aquells 6.000 rubles. En aquell moment Tchaikovsky era segurament el compositor o un dels compositors a finals del segle XIX, un dels compositors més famosos d'Europa. Penseu que Tchaikovsky tocava a Londres.
I ell, ja que no els necessitava, no va ajudar a la Nadeshka von Meck?
No.
Home,
què volies, que li tornés els calés?
Sí, home.
Home, una mica sí, no?
Sí, home, si tu tens una
ara
persona...
Ara ens està sortint
que...
molt la cosa catalana, eh?
No, però si està a la ruïna...
No, perdona, o sigui, si a mi una persona m'ha ajudat... I m'ha ajudat econòmicament, i m'ha sponsoritzat, i aquella home. Persona després la vida dona moltes sí, voltes i li van les coses malament, i està a la ruïna, doncs si a mi jo estic allò que se'n diu muntau en el dòlar... Doncs, home, jo l'ajudaré, en aquest cas...
Un... Bé, Tchaikovsky va escriure una carta agraint-li...
Li gràcies per tot.
Sí.
Ahí te quedes.
Un xalet sí. I tu no.
I una coseta, aquí hem dit, et prego que... No. Us prego que, tot això de vos.
Lògicament.
Que s'ha perdut, el vos s'ha perdut.
Això s'ha perdut molt, eh? S'ha perdut molt. L'únic que tracta de vos a la gent avui en dia
el
és... El senyor Marcelí. I el Quim Masferrer, el també. Foraster.
Ah, també és veritat.
Que m'agrada molt.
Com és lògic.
I... Tchaikovsky el que fa és enviar-li una carta d'agraïment, dient-li que no l'oblidarà mai, tot el que ha fet per ella, per ell, etc. Bé, aquestes són les tres dones que van passar per la vida de Tchaikovsky. Evidentment, la primera que va passar per la vida de Tchaikovsky, en un altre sentit, era la seva mare. La mare de Tchaikovsky va morir quan ell era molt jove, i diguéssim que la mare era l'única dona que va arribar a entendre el seu fill. No sé si tenim temps d'explicar, no, sí...
Tenim 5 minuts.
La mort de Tchaikovsky.
6.
Explico... 7, no, 6, no, no, ja ho explico molt ràpid. Posem-me l'últim àudio. que és una música bestial, és el final de La dama de piques. Hi ha dues teories sobre la mort de Tchaikovsky. La primera teoria és que ell va morir enverinat després de beure un got d'aigua amb còlera. Aquesta és la teoria que sosté el seu germà Modest i que sostenen els metges que el van atendre, que eren els metges del tsar, Alexandre III. Hi ha algunes coses que no acaben d'encaixar en la teoria del got amb aigua de còlera. Pel tractament que hi va rebre no era l'adequat si hagués begut un got d'aquest tipus, amb aigua d'aquest tipus. I després hi ha una altra teoria, que és la teoria que està de moda, la teoria que a tothom li agrada, perquè és la teoria romàntica per excel·lence, que és, hi ha un noble rus que s'assabenta que el seu fill té una relació secreta amb Tchaikovsky. Ara ho acabo d'explicar, però escoltem aquests violins. Escoltem això. Això s'ha d'escoltar, ho sento. Si creus que és el tio que és capaç d'escriure aquesta música, eh? Ara segueixo. Aquesta és la música al final de La dama de piques, quan mor l'heroi de l'òpera. I la mort d'aquest heroi és una miqueta com la mort de Tchaikovsky. Tchaikovsky, denunciat per aquest noble, és portat davant d'un tribunal. Un tribunal de justícia, un tribunal d'honor a l'Escola de Jurisprudència de Moscou. Es munta un tribunal secret per jutjar si Tchaikovsky ha tingut o no una relació homosexual amb aquest noi. El tribunal dictamina que sí. I li donen dues opcions. La primera, fer pública, amb una carta al tsar, la seva homosexualitat, que era un suïcidi en si mateix, en la Rússia del temps. La segona, convidar-lo a suïcidar-se. Què és el que ell fa?
Carai, m'has deixat sense paraules.
No existeixen proves concloents ni per la versió A de la mort, recordem, el got amb còlera, ni per la versió B. Però tenint en compte, doncs, probablement la versió del germà i la del got de color sigui més plausible i més evident, però tenint en compte que Tchaikovsky va viure com un autèntic romàntic, amb totes aquestes coses que m'ha explicat i amb tota la música que va arribar a escriure, bé, hi ha com una, diguéssim, creença popular que ens agrada creure que Tchaikovsky es va treure la vida finalment amb aquest tribunal d'honor per culpa d'allò que el va atormentar tota la seva vida, que era la seva condició sexual.
Wow. És molt trist, això.
Sí, sí. Doncs va dir-te un final molt rus, no? Sí.
Un final...
Perquè a Rússia tot aquests finals i tot són conspiracions i...
Sí.
I, per exemple, només cal pensar en allò que va passar amb el Litvinenko, vull dir, o, per exemple, què passa amb l'oposició ara mateix, no cal anar tan lluny, ara mateix a Rússia, no?
Sí.
Vull dir que, bueno, és un final que...
Sí. Aleshores, si escoltem aquest últim àudio que estàvem escoltant, aquest cor, aquest és el cor de La dama de piques, com he dit abans, que és tot el cor pregant per l'ànima d'aquest heroi de l'òpera, en aquest cas, que s'ha mort, un heroi amb el que Tchaikovsky s'identificava moltíssim. I quan penso sempre en aquesta història del tribunal d'honor per una cosa tan beneita com això, perquè repeteixo, tothom faci el que li doni la gana i amb la seva llibertat sexual que faci el que vulgui, sempre que la seva llibertat sexual no afecti la llibertat sexual dels altres, m'agrada imaginar a Tchaikovsky escrivint aquesta música que escriu pel seu heroi, quasi bé com si, no sé com dir-ho, com si l'estigués escrivint per ell mateix. I el cor diu exactament això. Prega per l'ànima d'aquesta persona que s'ha mort. I és a capella, totalment, sense instruments, i ara és just ara quan entren aquests violins que escoltàvem abans.
Doncs avui ho deixarem aquí perquè estem a tocar de les 7. Recordem que torna una nova fornada de This is Opera el proper diumenge a partir de 2:15 a la 2 de Televisió Espanyola. Ramon Gené, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer tornar.
Fins a propera.
No ens triguis tant.
D'aquí 15 dies. Molt bé.
RAC1 centrat. Al setembre, vine a Tossa a conèixer la cuina del cim i tomba i tasta un dels plats de tradició marinera més típics de la nostra vila.
Cuinat amb el bon peix de la Mediterrània i acompanyat de patates i allioli, com feien els pescadors. 15 restaurants de Tossa t'ofereixen un menú especialment elaborat perquè la nostra cuina sigui el millor regal pel teu paladar.
Durant tot el mes de setembre, vine a Tossa i descobreix la cuina del cim i tomba.
Informa-te'n a costabrava.org i a infotossa.com.
Renova els tàpers vells. Aconsegueix amb La Vanguardia una col·lecció de 8 tàpers Taurus, amb bomba per envasar el buit, 100% hermètics i amb 4 punts de tancament per conservar els aliments durant més temps. Emporta't el primer tàper amb la bomba per envasar el buit per només 1,99 € aquest diumenge amb La Vanguardia.
Peralada, el cor de l'Empordà.
Peralada respira història. Veniu a descobrir la vila medieval, a passejar pels carrers tranquils i sentir com les pedres dels seus monuments més emblemàtics us parlen.
Gaudiu de la gastronomia degustant els plats típics de la zona i descanseu en els allotjaments que té, on trobareu tot el que voleu.
Consulteu el web visitperalada.cat. Us volem oferir molt més. Volem que visqueu l'experiència de viure a Peralada.
Programa cofinançat pel FEDER PO 2007-2013 i la Generalitat de Catalunya.
Creuers a la tardor i a l'hivern? És clar que sí, a la tardor i a l'hivern, fins i tot per Nadal i Cap d'Any. Ens encanten els creuers. Això sí, amb viatges al Corte Inglés, des de creuers per la Mediterrània, les illes gregues, Dubai, el Carib, fins als fluvials, com els dels mercats de Nadal per Brussel·les, Bruges i Anvers. I tots amb els millors preus. Creuers per la Mediterrània de 7 nits, des de 490 euros, o dels mercats de Nadal de 3 nits, des de 465 euros, amb la possibilitat de pagar en 6 mesos sense interès i molts avantatges més. Consulta les condicions, els itineraris i els preus del teu creuer de tardor-hivern a qualsevol agència de viatges al Corte Inglés al 902 400 454 o a viajeselcorteinglés.es.
Això és reconcentrat.
Papers! Papers!
Bueno, venga.
Ortega. Arrac.
Avui torna Juan Carlos Ortega a RAC1. Un aplaudiment per ell.
Moltes gràcies, amic. Moltes gràcies.
És la primera secció de la... Escolti... No puc llegir.
Sí, llegeix.
Que cantant per sobre m'està molestant.
Ja, Déu-m'ho sent quan.
Dic que és la... Deia que és la primera secció de la nova temporada. Això sí, no... No has portat sintonia nova. Per això hem posat la de l'any passat. Ho dic perquè, per exemple, Sergi Pàmies, sí, cada any que inaugura secció, ell el que fa, una de les seves dèries, és inaugurar sintonia. Fins i tot el programa també inaugura sintonia. Pràcticament la majoria de col·laboradors
porten
sintonia.
I tu què?
I hem posat la... A veure, hem posat la de l'any passat, bàsicament perquè no ens n'has portat cap, ni ens has proposat cap, ni ens has dit...
Sí, tinc 8 sintonies noves. Que són com cançons. Llavors jo he pensat, aquí tenim uns oients magnífics, i estaria bé que fossin ells. Aquesta m'agrada més, no? Aquesta.
Que triïn ells.
Sí, no? Perquè...
Molt bé. Aquesta, que triïn com ho han de fer.
Escoltem les 8 i després...
Que diguin quina.
Primera.
Benvinguts.
És molt maca, eh? Ara comença i tu torna a dir l'Ortega.
Qué bonito.
¿Está bien o no?
Muy bien, me recuerda a Directamente en Carne, que yo creo que la canción.
Es una mica això.
Té un punt clàssic.
Té un punt clàssic.
A mi no m'agrada gaire aquesta.
Si vols...
No t'agrada res,
Jo no l'he trobat malament.
Han de ser els
ulls. Jo veure les altres. Perdó.
Segona versió.
Oients, molta atenció.
Això ja és una altra cosa.
Comença ara mateix la secció de l'Ortega amb el Toni Clapé.
M'agrada aquesta.
Amb un sellos i tot l'equip.
Aquesta està bé, no?
Aquesta m'agrada més.
Aquesta és la 2, val? Dic als oients, perquè... Ara... La versió... La
no els condiciones, eh?
No
els condiciones.
No, 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 el que ells vulguin.
Perdoni, de moment, la 2, la que més m'agrada.
Guanya la 2, també.
A mi la primera no m'agrada gaire.
Però això és per tot l'any, tot l'any. Cada divendres, cada divendres.
No m'agrada, no m'agrada.
Són una merda.
La tercera, però... la tercera.
Una merda.
Amb el Toni Clapet...
Serà mateix
la secció de l'Ortega.
Maco, això, no?
És el Serrató.
La Montse Llussà.
Mira, també
és el
Serrat. Canta per tu, eh?
El Serrató.
Aquesta és maca, no?
Sí, aquesta...
Però l'altra té més ritme.
Sí, l'altra és més ritme.
Bueno, ara vaig dir una cosa. Aquesta et dona prestigi, eh?
Sí, aquesta et dona prestigi. Cada divendres el Serrat.
El Serrató.
Aquesta, o sigui, que Serrat faci una sintonia per tu...
Que em presenti Serrat és molt maco. Sí. Tenim més, la quarta.
Ara comença una secció molt especial.
És bonic, això,
eh? Aquesta veu a mi.
La fa l'Ortega amb el Clapés i també hi és Montse Llussà.
Sortim a totes les...
Sí. El guió és el que és, eh?
Ai, són
les 6, què fem?
No, seguim.
Sí, no, i els informatius?
Bueno, els informatius en aquesta casa...
Que es fotin.
També és veritat.
Última entrevista, eh?
Que es fotin.
Altra possibilitat, vinga.
Comença ara mateix.
Un porratero.
La versió recu, la secció de l'Ortega.
Aquí repeteix. Va, fora.
No, però, home, aquesta està bé.
Sí?
Aquesta m'agrada també.
La 2...
Que pateixo pels informatius.
No, trenqueu pateixos.
Però aquesta veu, vols dir?
És desagradable.
És desagradable.
No m'agrada, però... És tipus Pablo Iglesias, eh? Sí. Pablo Iglesias, Pablo Iglesias també és aquesta agressivitat, eh?
Sí, sí, aquesta...
A
mi no m'agrada Pablo Iglesias.
Una altra versió.
Aquesta és la 6, eh?
Olé! Vinga! Con la Toni Clapet.
Olé!
Que Ortega!
Olé!
I la Montse Llussà.
Olé!
Empieza ahora la sección de Ortega.
Olé! És bonic, no?
Silenci! Escúchala, porque sin duda a ti toda esta maravilla te va a entusiasmar.
Olé! Bueno, és una possibilitat. Un altre públic.
Aquesta, quan fem ja, diguéssim, programa per... En fi, ja no només per Espanya, sinó per Latinoamèrica.
Exacte.
Tots els cantants sempre van a Latinoamèrica. Tots acaben actuant a Latinoamèrica. No saps quin públic hi va, però tots estan triomfant en Latinoamèrica.
Camilo Sesto.
Un altre més.
Pom, 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 pom.
És una mica de per Teresa Forcades, malditas multinacionales, malditas farmacèutiques.
Exacte, és un altre llenguatge, potser. Però bé, de totes maneres volia dir-te, sé d'onde vive.
Dona molta por la Teresa Forcades.
L'has invocat tu, eh?
Bueno, oients, quina? La última, la 2, que aixequin la mà els de la 2.
Mira, guanya la 2. Sí.
L'última.
Nosaltres aquí darrere també.
Només una, dos, tres,
quatre. A mi
no m'agrada
que... Posem la mateixa de l'any passat.
Home, no.
No?
Home, no.
Home,
no, ens quedem amb la 2.
La 2?
La 2, quina era la 2?
Home, la 2.
La que ens agrada, perquè hi ha ritme, en ritme.
En ritme.
Home, que tenia ritme.
Jordi, la 2, sisplau.
Molta atenció.
Aquesta, no?
Comença ara mateix la secció de l'Ortega amb el Toni Clapet.
Vinga, d'acord.
No m'agrada cap.
Hauràs de sentir això cada divendres.
Sí, sí, sí. Bueno, és el que hi ha.
Pues mira, per posar aquestes merdes, no cal que vinguis.
No me n'agrada.
Per tant, què? Deixem aquesta?
Deixem aquesta, sí, sí, per sempre, aquesta, eh? Sí, sí, no, no, no.
No val res, això.
Sí, sí, deixem aquesta.
Val, sí, d'acord. Per tant, la 2.
La 2, eh? I el divendres que
ja
ve...
Ja tenim sintonia per la temporada que inicia.
No val res, tot això. El viernes que viene, vente con Romeva.
Són i 5,
jo voy a pasar la cuchilla.
Sí, són i 5. Les 6 i 5 minuts. Tu, perquè estàs, treballes a la SER... I
clar,
a la SER aquestes
són coses... puntuals, allà a la SER. Són quadriculats, són quadriculats, són tontos.
Aquí estan 60.
Oh, què dius?
Oh, ah, que estem en antena.
Home, clar, però Ortega, què dius? Eh?
Hòstia. Tu no estàs bé.
Però què et dius?
No, volia dir que són... que sóc tonto, jo.
Ah,
no sé. RAC1 RAC1 avança amb tu. Més comoditat, més serveis, més prestacions al mòbil o la tauleta amb l'aplicació de RAC1. Descansa.
Bona nit.
I desperta't.
Bon dia, Catalunya.
Amb l'aplicació de RAC1 al teu costat.
RAC1.
Tots som 1.